A mitja hora, millor que estalviar-se 5 minuts com l'altre dia. Abans de tancar la plana blaugrana, l'Oriol Domènech avui volia parlar...
Tinc molts temes per parlar.
Tens molts temes.
Un disco dedicat.
Perdó. Però un que et preocupa especialment és el de la porteria.
Un minut, no? Tenim un minut. Ràpid, una. No,
es veu que avui a les 8 no...
Ràpid,
no
pressa, sí. Vale,
ara ve el Manel.
Ràpid, tres temes. Un, la porteria. S'ha parlat poc. De fet, volia treure el dimecres la TDT, però no em va donar temps. Tema Chesney. La toquen al primer gol, la toquen al segon gol i la toquen al quart gol. No fallen cap, però tampoc en salva cap.
Estem d'acord.
I jo crec que, sobretot, el segon de Griezmann, que remata amb la dreta molt tou, sí. Es deixa caure, la posa a la matova. Era un gol bastant salvable.
Sí, sí.
Segon tema ràpid. No, és que anàvem al cotxe dimarts conduint i vaig sentir una pregunta que va fer la Sònia Germà, que va dir, canviaríeu Julián Álvarez per Lewandowski? I tota la gent que hi ve en aquest estudi, més Bernat Soler i Ricard Torquemada, que ja estaven des de Montjuïc, tothom va dir que no. I jo estava al cotxe i vaig pensar, ningú canviaria Julián Álvarez per Lewandowski.
Em vull morir.
Pues que jo inclús pagaria.
Sí, home, clar. Sí, sí.
Però jo, per exemple, vaig respondre avui, és a dir, el Lewandowski d'avui amb el Julián Álvarez d'avui. Tu si em parles...
200%. I et parla un dels grans defensors del fitxatge de Lewandowski des del primer dia.
Si tu em dius d'un fitxatge amb vistes a futurs...
I no és per demèrit de Lewandowski. És perquè Julián Álvarez és un jugadoràs que pot jugar davant de centre, de segona punta, en banda, que pressiona, que fa gols...
Sí, sí.
Vaja.
Després del partit potser t'hagués contestat una altra cosa.
Per mi, a dia d'avui, no hi ha color entre Julián Álvarez i Lewandowski. I per això em va sorprendre que de 7 persones ningú el canviés. I després un tercer comentari molt ràpid. Ahir vau dir que si jugarà a Madrid la final de Copa, jugarà a Courtois, i jo m'hi jugo el que vulgueu, que jugar a l'Unin.
Per què?
Perquè l'Unin és el porter de la Copa i jugarà a la final de Copa si el Madrid arriba a la final.
Home, però l'any passat...
Va ser el porter de la Champions.
No, és que la Champions no és la Copa.
Sí, sí.
Courtois es va recuperar i estava disponible per la final de Champions, i la final de Champions la juga el millor porter, i és Courtois.
No, no, sí,
però si el Madrid arriba a la final de Copa, no tinc cap dubte que juga l'Unin.
Jo... Pensa que la final d'aquest any no serà com l'última que va jugar el Madrid, que era contra el Sassuna, amb tots els respectes. Aquesta final o juga contra l'Atlètic de Madrid o juga contra el Barça. Carleto és el gran possibilista del món mundial.
Segurament m'equivoco, però jo crec que l'ha jugat l'Unin.
Jo estic d'acord amb les tres coses que acabes de dir, una de les quals implica una rectificació per part meva, que és la de Julián Álvarez. El del porter de Stensner no va aturar res, i jo també crec que hauria de jugar. Bé, el normal és que jugui l'Unin.
Ja està millor, Oriol?
Ja he dit tot el que tenia. Ja me'n puc anar.
Ja me'n puc anar perquè no m'interessa res més del
que diré. El tio va prenent punts durant la setmana de tot el que s'hi
va costar. Això està molt bé perquè hauríem de donar punts extra als tertulians que escolten tota la setmana i van dient què diu aquest burro ara divendres quan hi vagi ja ho veuràs. Això hauria de puntuar doble.
Hi ha algun altre jugador de l'Atlètic de Madrid que creus que tindria lloc al Barça?
És que no em volia allargar, però també va sortir el nom de Griezmann i teníeu dubtes de si Griezmann jugaria titular al Barça.
A veure què us va passar.
A la posició de Griezmann, a dia d'avui l'ocupa Gavi, de titular. Amb un Dani Olmo al 100%, podria haver-hi debat entre Dani Olmo i Griezmann, però jo me l'estimo molt al Gavi, però entre Gavi i Griezmann...
No, home, entre Gavi i Griezmann no...
Però, compte, però si tu treus, perquè el factor edat el tens en compte, no?, amb Julián Álvarez Lewandowski...
No el tinc en compte. A dia d'avui, si jo fos entrenador d'un equip, a qui fitxaria? Julián Álvarez o Lewandowski?
Home, però clar, però és que com has de fitxar un jugador de 36
anys? No, que no tinc en compte l'edat.
La pregunta seria...
Jugar demà una final de Champions.
Tu els tens els dos a la plantilla, aquí poses de titular.
Julián Álvarez.
Clar, és que en el cas de Griezmann és el cas contrari que amb Lewandowski. A mi Griezmann és el millor futbolista que Olmo, però, clar, si mires a futur...
No, estem dient, la Sònia va dir...
Ja. Tu dius,
no, té en compte l'edat. Demà tens la final de Champions. Amb qui la jugues, amb Julián Álvarez o amb Lewandowski? Jo la jugo amb Julián Álvarez.
Molt bé. I amb Griezmann en lloc d'Olmo, Gavi o qualsevol mitja punta d'Arsa.
Sí, és a dir, que tu la jugues amb l'Atleti de Madrid. La final
no,
de la
estem parlant de dos jugadors de l'Atleti de Madrid.
Sí, sí,
els altres nou amb els del Barça.
No, amb Oblak i abans
amb Oblak,
que...
Oblak, també, sí.
Sí. Ja van tres i acabarà tot costa.
El proper dia de partit, una mica més concentrats.
I la tarda a l'esquerra, perquè l'Atleti de Madrid tampoc els té molt clars, però...
Sí, Galán tampoc no.
No
ens treu de...
I Reinildo tampoc.
Aquí cadascú ara... És un moment... la secció de l'Oriol s'hauria de dir què ha dit aquest burro i la del Bernat, les nostres fílies i les nostres fòbies, que cadascú té les seves, només
no,
faltaria.
No, això de Valde és de Salmurri.
Sí, teva també. Salmurri, en canvi, ha estat aquí impertèrrit, tot i que s'estava criticant l'agilitat del bo d'en Wojtek. Salmurri, alguna cosa més?
Oh, i a Levi, novament. No. Se l'estava intentant carregar.
No se l'ha carregat ningú, però el que diu l'Oriol...
Poca gent ha elogiat més a Lewandowski que jo, eh?
Sí, sí.
I he dit que no era de mèrit, Lewandowski.
Oriol Domènech, la temporada passada, ja hagués canviat a Lewandowski per Dobnik.
L'Oriol Domènech ha tingut...
Ho vull recordar. Sí.
Però és que el Lewandowski de la temporada passada es podia canviar per diversos jugadors.
Mira, aquí...
A la Roma, com li va, Dobnik?
A la Roma.
Com li va? No, és que no sé com li va.
Clar, Roma, què va fer Lewandowski l'any passat al Barça?
No, bé, Lewandowski...
Aquí jo li donaré la raó al Salmo. Dobnik va tenir una gran temporada, però després, quan ha intentat fer el salt de qualitat a un equip de més nivell i més exigència...
Amb un equip que porta 3 entrenadors aquesta temporada.
Sí que sí, no, si no dic que sí.
És per un davanter centre, l'entorn és bàsic.
Absolutament.
Com Lewandowski la temporada passada.
Clar, això et dic.
En tot cas...
Tu creus que Lewandowski aquest any ha fet un canvi radical, ell? O que l'equip l'ha ajudat molt?
Home, jo crec que Lewandowski és molt més jugador que Dobnik.
I que Julián, que és el debat real?
Crec que a futur hi ha debat, a present jo crec que no hi ha debat. Lewandowski és el pitxitxer de la Lliga. No, és que no sé.
Molt bé, m'ha agradat molt aquesta secció que diu aquest burro, que farem servir per pròxims dies que vingui l'Oriol Domènech. Bueno. No, digues, ara ja no queda aquí. Manel Elias ha tornat a pujar a la redacció d'informatius.
No es pot comparar entre un set davant de centre d'un equip que porta més de 100 gols i que juga ofensivament,
doncs
que
si
no sé davant
comparar,
de centre del
doncs
dia
si
Madrid.
Si no es comparar, no comparem. Està.
No, perquè tu l'has comparat dient que és pitxitxi de la Lliga. Quants gols portaria
no,
a Fernández al Barça?
L'he comparat perquè m'han dit un o l'altre.
Com ha dit, és un jugador.
És boníssim, és boníssim. Però Lewandowski també.
Més,
33 gols en 36 partits, eh? Estamos locos.
Julián Álvarez és el típic jugador que quan el veus en directe encara et sembla millor i quan dic en directe avui dia al camp...
Sembla boníssim.
Si la clau del Mundial d'Argentina va ser ell.
Totalment.
Tant de bo Julián Álvarez acabés jugant al Barça. Vull dir...
Però ara em tocarà defensar el clan polonès. Salmurri, gràcies.
Vagi bé.
Avui sí que puc dir amb tota tranquil·litat d'esperit
que
aquests 7 minuts de retard són culpa i responsabilitat d'Oriol Domènech. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, al Catalunya Nit, que començarà, si l'Oriol Domènech no té cap més compte pendent. Què ens hi explicareu? No, ja sabem que,
sí,
ens hi explicareu perquè hi ha un bon sidralet.
Sí, una notícia molt important perquè fins i tot comentaristes molt veterans de la Casa Blanca el que acaba de passar no ho havien vist mai. I és que en aquestes compareixences prèvies a una trobada més profunda, una reunió planificada que sempre hi ha davant de la premsa, avui era Zelensky visitant la Casa Blanca al costat de Donald Trump, han començat a discutir-se de mala manera i fins i tot amb J.D. Vance, el vicepresident, dient-li que has vingut aquí a faltar-nos el respecte, ha quedat anul·lada la trobada que hi havia i Zelensky ha hagut de marxar. Li han posat el cotxe al davant i li ha hagut de marxar. Li ha dit Donald Trump en un comunicat ara que torni quan estigui preparat per la pau. La cosa és que avui ja hi havia un acord previ que semblava fet sobre aquest intercanvi de terres rares a canvi d'algun tipus de seguretat. Això, en principi, ho havia de firmar avui tant Zelensky com Donald Trump. No sabem hores d'ara si això ha caigut també del pla, però ha sigut inèdita la roda de premsa. Donald Trump ha dit que podria parlar malament de Vladimir Putin, però que això no arreglaria res, que es tractava d'intentar fer la pau i per això havia de vigilar les seves paraules. Zelensky s'ha molestat en algun moment perquè Trump també ha dit, per exemple, que la guerra, si ell hagués estat president, no hagués començat, que això era tot cosa de l'administració de Biden, i Zelensky li ha recordat que des del 2014 ja hi havia guerra al Donbass i que ja va agafar la seva etapa de president i que hi havia uns acords de pau signats amb Vladimir Putin que no es van respectar sota el mandat també de Donald Trump. Això ha molestat moltíssim a Donald Trump. Zelensky li ha dit que Putin s'havia saltat 25 vegades els acords de pau durant aquella època, quan ell era president algunes vegades també, i Zelensky sí que ha dit que Vladimir Putin era l'acusat de criminal, terrorista, etc. Aleshores han anat pujant els graus de temperatura aquí al despatx davant de la, del despatx oval i ha acabat tan malament que Zelensky ja és fora de la Casa Blanca. No sabem si s'ha arribat a firmar el que hi havia previst, segurament no, i Donald Trump ha acabat dient que torni quan estigui preparat per fer la pau, però ha estat per mi una trobada molt, molt interessant perquè he après com és el Zelensky. Veurem això si té conseqüències directament sobre el terreny, perquè Donald Trump sembla que s'ha molestat de veritat, i veurem si això significa més coses més enllà d'una trobada que no hagi anat malament.
En tot cas, realment és una cosa que no té gaire precedents, no, i encara no. Menys diria, perquè generalment acostumem a veure aquestes trobades com gairebé diplomàcia que s'ha cuinat prèviament.
Exacte.
I Zelensky ha anat a totes, vull dir que...
Sí, aquí el dubte és si ha caigut en una trampa o si realment no s'ha sabut mossegar la llengua. Aquesta setmana hem vist, per exemple, passar per aquí, per la mateixa situació, a Macron, el president francès, o el primer ministre britànic. Tots també en una posició semblant a la de Zelensky, que qui va començar això, que el responsable és Vladimir Putin, però han fet un joc molt més diplomàtic i potser en una sala tancada sense càmera s'han dit altres coses, no? En canvi, clar, Zelensky, que està molt més ferit per aquesta guerra, ha sigut molt més impulsiu, ha volgut anar responent, també amb el seu nivell d'anglès, que no és la seva primera llengua, i això també dificulta a vegades poder ser una mica més educat o que sembli més suau una afirmació, però el cas és que això se n'ha anat de mare, i Donald Trump ja el coneixem, ell diplomàtic tampoc ho és gaire, per no dir gens, i el que passa que sí que han considerat una falta de respecte que això hagi passat a la Casa Blanca.
Però això és habitual que diguéssim... se seguin davant de la premsa abans de la reunió.
Sí, sempre es fa un primer contacte, però que acostuma a ser de molt bones paraules i molt suau, és a dir, encantat d'estar aquí, de que em rebi el senyor Trump, estic segur que farem bons negocis, el que passa
fa la impressió que no estava encantat que el rebés Trump.
No, a més, aquí van preguntant als periodistes, i els periodistes sí que pregunten amb tota la mala intenció o no, però normalment els polítics en aquesta posició acostumen a esquivar els temes de fons i ho deixen per la trobada de dintre. Hi havia d'haver una trobada i després una roda de premsa. És a dir, que després sí que pots preguntar ja sobre el fons del que acabaríem firmant. Per tant, avui haurem de dedicar temps a analitzar què és el que ha passat i les conseqüències que pugui tenir, que ja dic, no sé si es quedarà simplement en una mala tarda o si Donald Trump se l'ha apuntat, i si Zelensky no fa gestos molt clars, potser l'ajuda dels Estats Units a Ucraïna, i recordem que Ucraïna en depèn molt, pot començar a canviar. Doncs per si això no fos poca cosa avui, i ja no m'allargaré gaire més, perquè si no us deixaré sense programa. No,
avui entre tu i el Domènec que us ha agrestat a tot costa. No passa res.
Sí, però és que fa molt poca estona que hem sabut que la salut del papa ha empitjorat de manera abrupta, diuen. Ha tingut un vòmit inhalat, que es diu. Una situació complicada, que veurem també què és el que passa. Els metges han dit que necessitarien entre 24 i 48 hores per poder dir quin és l'estat de salut del papa ara mateix. Recordem que fa dues setmanes que està a l'hospital amb l'agenda suspesa, i que fa poca estona hem sabut que la seva salut ha empitjorat. A banda d'aquest tipus de notícies, molt breument...
Si no et quedarà temps per gaire més. No et facis il·lusions, perquè...
Poca cosa. Avui, per això, tindrem una conversa amb Jaume Sisa. Avui fa... No sé si avui és la data exacta, però aquests dies fa 50 anys de la publicació d'aquest disc, Qualsevol nit podrà sortir el sol, pot sortir el sol, que és un dels discos importants de la música catalana. Aleshores parlarem amb ell, i també que sapigueu que ara mateix està passant un fenomen molt extraordinari, que és que hi ha 7 planetes que es poden observar. Això no tornarem a tenir l'opció de veure-ho. El que passa que el temps no està ajudant gaire. 5 es poden observar a ull nu i 2 en prismàtics.
Però 7 ara mirem. Encara hi seran alineats?
Sí, encara els podràs veure, jo crec, o si no 7, doncs te'n quedaran 4 o 5.
Ara no va gairebé treure el cap per la finestra, però d'aquí mitja horeta amb la comptada, potser sí.
Doncs això està passant, si és que el sap reconèixer, que jo ho veig tot brillant.
No, aquesta seria l'altra, puc confondre amb qualsevol cosa. A més, ara m'hi veig menys concat de guix, vull dir que necessitaria un telescopi d'aquests que es veu mar. En fi, que a les 10 també ve mogut al Catalunya Nit, amb el Manel Elias al capdavant. Gràcies, Manel, t'escoltem.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Vinga, Sònia, que serem breus, que entre l'Oriol Domènech i el Manel Elias, que tenia, òbviament, molta actualitat per davant, serà que és un quart de nou.
Tot superinteressant, eh?
Sí, de fet, doncs el propi és el part més interessant del programa.
A veure si la Sònia també ho fa interessant, això.
Peter Roque ja no és jugador del Barça i va estirar la samarreta del Palmeiras. Hem explicat, ens ho ha explicat, de fet, el Roger Bosà, que el paranaense està emprenyat i que Peter Roque ho ha viscut tot plegat amb neguit. També hem sentit a Ferran Torres i Araujo, que han fet dues entrevistes diferents, ens n'ha explicat els detalls del Salmurri. Hem parlat amb el periodista de Ràdio Euskadi, Eduardo García, per saber l'última hora de la Real Societat, rival del Barça aquest cap de setmana, una Real que arriba amb moltes baixes, baixes importants, però que no es vindrà a passejar, ens ha dit. I una darrera intervenció brillant de l'Oriol Domènech, que ha demanat dos minuts, n'ha fet servir un parell més, i us ha repassat ben repassadets a tots vosaltres, m'ha encantat, m'agrada molt com has batejat aquesta nova secció. Què diu aquest burruat?
Sí. És que vaja...
No ho havia fet mai, això, eh?
No, però...
Aquesta setmana venies calentet.
Però això no és veritat. Calentet. Això no ho fas en antena, que avui és la innovació.
Us envio missatges.
Clar, doncs sí, això ho hem de convertir en una secció.
L'Oriol té dues seccions claríssimes. Una és aquesta, que diu aquest burro, i l'altra és el seu baròmetre particular, perquè li encanta debatre sobre tot allò que passa als camps i els arbitratges.
I sobre la pregunta del tot costa, també sempre
sí,
té alguna cosa a dir.
També té alguna cosa a dir.
Però això sí que ho hem fet des d'una vegada.
Vols fer el programa, tu, Gilet?
De fet, com has fet avui, sovint sotmetem l'oportunitat de la pregunta si a l'Oriol li sembla bona, i quan diu, sí, avui m'ha fet pensar és bona, quedem investits d'autoritat, que no passa gaire
sobre. Segur que la gent que anava amb el cotxe escoltant la ràdio ha començat a pensar en jugadors brasilers.
Ah, sí.
Li haurà agradat-lo.
Tot plegat ho podeu recuperar a la primera hora del Tot Costa, avui al web de Catalunya Ràdio.
Molt bé, doncs...
Gràcies, Sònia.
Adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
Va començar de petit a l'Atlètic de Madrid, on va tornar als 22 anys. Qui és?
Va començar l'Atlètic de Madrid i va tornar als 22 anys. Ha compartit vestidor amb Eric García, Griezmann i Ferran Torres, ha marcat en una final de Champions i va debutar com a professional als 19 anys en un partit de Copa. El Bernat ja havia enviat aquesta quarta pista, et confirma...
Sí.
Sí?
No sé si va tornar a l'Atlètic de Madrid amb 22 anys, però va tornar a l'Atlètic de Madrid.
Molt bé.
Jo també he enviat, però després que el Bernat.
Gemma, t'ho havies enviat?
Doncs no, ara, jo ja.
Ara ja
esperes,
ja. Potser la cinquena pista els desarma. Mentre esperem la cinquena pista, hem de parlar dels duels dels rivals del Barça aquest cap de setmana. Once upon a time, you're just so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say be led, doll. You're bound to fall, you thought they were all. Això és un clàssic de Bob Dylan, però si entes bé el Salvapou, aquest que canta és Timothy Chalamet, que en diuen els americans, que és el que ha donat vida a la biòpic de Bob Dylan. L'Òscar a qui li donaran? A Chalamet o a la cançó? No, clar, la cançó no és nova. No, a Chalamet. Sí, eh?
Bé, o Adrian Brody.
No, sí, és l'opinió de Salvapou. Hi ha competència ferotge amb Adrian Brody.
Adrian Brody està guanyant en tots els altres premis, en els BAFTA,
l'últim que va ser el del sindicat d'actors, crec que va guanyar Chalamet, sí. I per això hi ha dubtes.
Molt bé, tercera secció que estrenem avui, que és la de cinema al Tot Costa.
L'han estrenat avui aquesta, oi?
Sí.
Sí?
Sí.
The Complete Unknown, em sap que es diu.
Sí. No. No. A mi és que em cau malament, perquè vaig veure un...
Chalamet o Bob Dylan?
Dylan. Ah. Perquè vaig veure un documental de la Joan Baez, sí, que també surt, sí, a la pel·lícula. De fet, és ella qui li va donar la, com la gran oportunitat a Dylan, i no parla bé de Dylan.
No. Bé, jo... No,
senyor Os Everywhere.
No sóc un expert en Bob Dylan, però a casa meva hi ha autèntics fanàtics de Bob Dylan i reconeixen que és un tio que surt als concerts i no diu ni hola. L'enxufen la... Bueno, comença a tocar, canta i fot el camp. Vull dir que tot això que estem... Bona nit, Barcelona!
Perquè estigui interessat, això, el, Bob Dylan, el documental es diu Joan Baez, I am a noise, i està en Movistar Plus. I és molt interessant.
Molt bé.
I el que té molt mèrit és cantar com Bob Dylan, sí, com sí, ho fa...
Certament, algú d'en Timothy Chalamet. Va, la Sonia Oleart ha marxat, però en realitat no ha marxat, perquè ara ens explicarà que el Madrid visita demà el Betis sense Bellingham, que està sancionat, tal com li han ratificat aquesta setmana.
Sí, sí, i mala maror hi ha a Madrid, perquè l'anglès no pot jugar pels seus insults de l'àrbitre al darrer partit, i en canvi el bètic Antoni sí que pot fer-ho. A un al comitè li va retirar la sanció i a l'altre no. Ancelotti no vol entrar a valorar què els passa als altres, però...
Yo hablo de lo que ha pasado a Bellingham, que me parece una injusticia, lo que es de Antoni, no quiero hablar, es un asunto que no me toca, lo que me toca es que Bellingham no pueda jugar.
Bé, no vol parlar-ne, però deixa clar que el de Bellingham és una injustícia. A la llista del Madrid hi torna Courtois, també Mbappé, després que li han tret un queixal. No hi seran ni Carvajal, Militao, Vallejo, Bellingham, Ceballos, ni tampoc Valverde.
Aquesta i el... és la, més, sí, la menys sabuda, perquè les altres ja més o menys les teníem al cap, però Valverde
és d'avui.
No estava clar si podria recuperar-se, ja no va ser a Noeta, i és evident que arrossega problemes físics i que Ancelotti i també pensa en la Champions, només faltaria.
El Betis té les baixes de Carvalho, Lo Celso, Marc Roca i Abde.
Molt bé, i l'Atlètic de Madrid rep demà, el Madrid juga 16:15, l'Atlètic de Madrid juga 17:15, rep l'Atlètic Club de Bilbao al Metropolitano.
No serà un partit més perquè els de Valverde són quarts a 5 punts i una derrota deixaria els de Simeone a 2 punts. Un triomf, això sí, els allunyaria amb el gol a Baraj a favor. Simeone demana més que mai que el Metropolitano el reconegui l'esforç.
Sí, son partidos importantes, está clarísimo. Y mañana necesitamos muchísimo a nuestra gente. No sé, mañana ojalá que el estadio pueda estar como lo hace siempre y con esa energía y esa fuerza. Los chicos vienen de hacer un esfuerzo grandísimo, no tengo ninguna duda que se sintieron muy identificados con este 4-4 que jugamos ahí en el campo del Barcelona.
Ho he dit tot malament.
Sí, és a les 9.
El Betis Madrid és a 6:45 del vespre i l'Atlètic de Madrid Atlètic Club és a les 9 per sí, si... Sí. Vaja, perquè demà és una tarda guai, si no teniu res millor a fer per asseure's davant de la tele i veure aquests dos magnífics partits. L'Atlètic amb baixes ja sabudes i l'Atlètic Club...
Sí, les de Coque i Azpilicueta i per part de l'Atlètic de Bilbao senceta amb problemes musculars.
Va, abans dèiem, i us prego brevetat perquè hem consumit el temps amb altres matèries molt més interessants, abans dèiem que el Barça-Real Societat, sense passar-nos de... sense faltar el respecte, però el comptem com un més 3 pel Barça, de la sortida del Madrid al camp del Betis i el partit, jo crec que molt difícil, de l'Atlètic de Madrid contra l'Atlètic Club, on veieu que un rival del Barça pot patinar?
Ostres, és difícil perquè és veritat que l'Atlético, en teoria, és el que té el partit més complicat per la, bueno, per la importància del rival, però el Madrid en este període d'entreguerres de just abans del partit contra l'Atlético i la sortida, no està Bellingham, és un partit propici per que es deixin punts.
Jo crec que l'Atlètic de Madrid té un partit molt difícil, a més ve del partit del Barça, i per tant és on veig que el Barça té la possibilitat d'eixamplar distància, i el Madrid jo crec que recupera o torna a fer jugar Mbappé, en principi Courtois també. Gestiona bé Ancelotti, per mi, aquestes rotacions, tot i que té un equip gairebé en quadre per les baixes que té. Ara s'hi ha afegit, crec que Valverde
i
Ceballos. Valverde crec que demà no ajuda.
No.
I tot i així, crec que el Betis no és un rival tan incòmode.
Està millorant el Betis, les coses com siguin, però, home, té molta menys entitat que l'Atlètic Club, però també és veritat que és fora de casa.
Aposto per victòria del Madrid, empat de l'Atlètic de Madrid, és que no perdi, i victòria del Barça.
Molt bé. Oriol?
Jo crec que dos partits són igual de perillosos. Si em dius el Betis de fa un mes, et diria que el Madrid guanya fàcil. El Betis ara porta dos victòries seguides en Lliga, està recuperant més o menys bon joc, a casa són perillosos perquè ataquen bé, i jo veig un partit perillós pel Madrid, i l'Atlètic de Madrid igual. Com he comentat amb el cas del Barça i de la Real, són equips que estan pensant en Europa i tenen rivals complicats. L'Atlètic va com un tiro, està quasi encarrilant la quarta plaça, tot i que el Villarreal apreta fort per darrere, i és un rival molt complicat encara que sigui el Wanda, bueno, el Metropolitano. Per tant, per mi són dos partits que poden empatar o perdre els dos.
Molt bé, doncs veurem què passa demà. Abans d'aquests partits, a les dues, i en un partit que encara ens interessa més, Girona-Celta. Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Hauríem d'anar espavilant.
Sí, perquè el Girona per primera vegada ha encadenat tres derrotes consecutives. És evident que els números no són bons. Cinc derrotes a les sis últimes jornades. Aquestes tres derrotes consecutives, recordem que greu lo del Getafe a casa, en els desplaçaments al camp de l'Atlètic Club i el camp del Real Madrid, doncs serien resultats més aviat previsibles. Demà tornen a jugar a casa, en aquest cas contra un Celta que també està en ratxa, i Mitchell ha dit moltes i moltes vegades que demà necessiten guanyar.
És un partit molt important per la necessitat nostra de demostrar que estem donant passes endavant, perquè si no, haurà dubtes. Necessitem dos, tres, quatre partits molt bons de continuïtat per pensar cap endavant. I necessito veure-ho perquè el nostre objectiu sigui més a prop de lluitar per les posicions d'Europa.
Ha dit que tot i aquestes derrotes continua encara veient la possibilitat de treure el cap a competició europea, que a hores d'ara els resultats així no ho indiquen, però que espera que l'equip acabi millorant. Recordareu que la setmana passada va dir que tenia fins i tot alguns dubtes de com havia de jugar l'equip, ara dic que ja no en té, però que sobretot han de millorar en dos aspectes: la sortida de pilota en zona 1, que no s'han de perdre tantes pilotes que els han acabat sentenciant a molts i molts de partits, i sobretot, xutar més.
Dubtes no, hem de canviar coses. Som un equip que en el primer terç ha perdut moltes pilotes que no s'han fet mal, i aquesta cosa hem de canviar-la per ser un equip més segur, que tinga millor resultat. I la segona cosa que hem de canviar és mirar cap endavant. Hem de fer-lo, hem de xutar més.
Abel és baixa, no s'acaba de recuperar de les molèsties musculars. En canvi, mitja recupera Yangel.
És l'única baixa, Abel?
Sí, Abel és l'única baixa. Tot i que Miovski avui no s'ha entrenat perquè ha estat pare, però en principi s'hi ha dormit bé. Doncs demà, com a mínim, estarà la convocatòria.
Això de dormir bé sent pare ja se'n pot anar oblidant. En fi...
No, jo sóc pare i dormo bé, ja.
Sí, clar, perquè el teu fill té 30 anys. És que és la mare que el va... Demà, a les dues, una estona abans, a la sintonia de Catalunya Ràdio, arrencarà el Tot Gira d'aquest...
A tres quarts.
Una estona abans, ja ho deia bé en aquest cas. Girona-Celta, amb el Solà i tots els seus atlàters al voltant fent sons i explicant gols, esperem, del Girona. Solà, gràcies.
Adeu.
La tutoria, pista número 5.
Pilota d'or, a qui Guardiola troba i molt a faltar. Qui és?
Rodri.
Molt bé, Bernat Soler, Rodri, sí senyor.
Sí, no, ara se m'ha parat el cap. Fa estona que penso en un jugador de l'Atlètic de Madrid i no, evidentment, no era...
No, hi havia una pista amb jugadors del City, o sigui, intentava despistar perquè eren Eric i Ferran, però entenc que... Bé, a part que no coincidia la selecció espanyola.
De la selecció espanyola, sí.
Però jo he pensat en el City. I el tema del gol a la final m'ha vingut al cap.
Però vaja, Rodri, fa anys que és al City. Jo crec que amb Eric i en Ferran al City.
Sí.
Molt bé, doncs sembla que tenim guanyador. Sònia Olear, t'ho dic bé.
Sí, el guanyador d'avui és Bernat Soler, que suma 3 puntets, per tant...
Pots no li fa tanta il·lusió.
Pot ser més trista, fins i tot, eh? O sigui, podríem posar música de...
Estic sent superneutral, Bernat Soler.
Ja, és el que em queixo.
En
altres ocasions no ets superneutral.
No vull fer sentiments de ningú.
Em perdonareu, però jo estic inquiet per saber el nom del guanyador entre la nostra audiència.
Un moment. 28 punts per Bernat Soler. Té un puntet Oriol Domènech i també té un puntet Ferran Correas perquè també ha enviat Bernat.
Mira com puja el tot, quan diu el Ferran.
Sí.
Dit això.
A veure.
La guanyadora del regal d'avui és la Neus de Aro.
Molt bé.
Per un moment pensava que seria Eva.
Avui hem triat un nom immaculat, Neus de Aro, a qui felicitem.
Trigarà tornar-me a passar, espero. No canto victòria perquè sóc una mica curteta amb aquest tema, ho he de reconèixer.
Però i lo feliços que vas fer a Nelber i en Queco. Vam passar una gran tarda. Hola, Art, gràcies.
Adéu.
I gràcies al Bernat Soler, a la Gemma Herrero i a l'Oriol Domènech, avui per partida doble.
No em tornaré a portar un divendres.
Avui l'Oriol...
Porteu-me un dilluns o un dimarts.
Avui l'Oriol... Que encara no s'ha dit res.
Avui l'Oriol cobrarà doble.
Jo crec que els divendres s'hauria de fer una secció.
Sí. Què diu aquest burro? Claríssim. Gràcies als tres. Una pausa i no riurem tant perquè parlarem de la derrota del Barça a Madrid, a l'Eurolliga, i sobretot de l'eliminació de l'Uni Girona a França. Adéu, Eurocup. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer. Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Doncs què fem? Veiem o parlem?
Són 6 històries.
És un espai de creixement.
Amb 5 actors fent 30 personatges.
D'acord. És que som patètics.
Tot en un únic espai, la sala polivalent del barri.
Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut.
Sala polivalent, una sèrie de la Calòrica. Dilluns estrena a la plataforma 3Cat.
No m'agrada que em toqui, perdó.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Tries en rol.
Temps pel bàsquet i per analitzar una mala tarda pel bàsquet català, tant pel que fa a l'Eurolliga masculina com pel que fa a l'Eurocup femenina. Saludo la Laura Antoja. Hola, Laura, bona tarda.
Bona tarda.
El Xavi Ballesteros. Hola, Xavi, bona tarda. I de seguida ens acompanyarà l'Ernest Macià, que potser encara està tornant de Madrid o no vol saber res més del món després d'assistir a la quarta derrota consecutiva del Barça contra el Madrid, en el cas d'ahir, 96-91, en un partit que, a més, no només arriba competit fins al final, sinó que, ara en parlarem, es decideix en una polèmica decisió arbitral, però que al capdavall acaba com tots els anteriors, amb una altra derrota de l'equip blaugrana a mans del Madrid. Tinc el Macià, m'heu dit? Sí? Hola, Ernest, bona tarda. No tinc el Macià. Laura, Xavi, què us va semblar el partit d'ahir? Perquè la sensació, i ho comentaven el Macià i la Lloberes a la narració del partit d'ahir, és que l'encaràvem amb tan poques expectatives arran de les baixes que té el Barça que al final pot semblar que surts amb un mig somriure d'aquesta derrota. Laura.
Home, estava clar, no? A priori vens amb aquesta quantitat de baixes, amb tot el que han sigut els partits anteriors i la dinàmica en la qual el Madrid era més... necessitat d'aquesta victòria, tot i que, evidentment, ens hagués anat molt bé, no? Però i, jo crec que la sensació de res a perdre, que sí, sí que es perden coses, però els hi va anar molt bé als jugadors, a l'estaf en general, i es va sortir d'una manera, bueno, doncs sense pors, sense anant de cara a barraca, i amb jugadors molt més encertats del que normalment estan i agafant protagonisme, com poden ser Joel Parra o el mateix Anderson, que va fer un pas endavant, no?
És a dir, que tu em fas una lectura positiva, tot i la derrota, i permet-me afegir la sensació que el Madrid et va guanyar en tercera. No, no sé si té quarta i cinquena, però que no és un gran Madrid el que et va guanyar ahir.
Jo la faig positiva perquè... No positiva, és a dir, mai una derrota és positiva, però...
No negativa.
No negativa, perquè tu li tens la... O sigui, tu estàs en el partit tota l'estona. Tot i que ells puguin anar en tercera, allà ells, si juguen a anar en tercera i es posen en perill. Però al final jugues amb 7 jugadors per sobre dels 20 minuts, com a molt 7, i ells estan amb 9 jugadors i 3 més per rotació, per anar fent i per poder posar una marxa més. Llavors... tu estàs donant el teu 100%. Jo crec que en aquest equip se li ha d'exigir el seu 100% i crec que per mi el Barça està en un moment en el qual cada un individualment aquests jugadors estan donant el pas endavant.
Valles.
Primer una broma, quan deies Macià el tenim i no hi havia resposta, doncs era com fitxatge, hi haurà fitxatge? No, no hi haurà fitxatge. Fitxatge? No, no hi haurà fitxatge, no? Aquests silencis que hi ha al Barça que em semblen gravíssims, recordem que està tancat ja el mercat de fitxatges, per tant l'equip és el que hi ha fins a final de temporada en Euroliga, per tant aquí jo crec que això sí que és greu, i jo faig una lectura positiva en el sentit de que el que van donar va ser el màxim i no hi ha res a retreure, crec jo, de la posada en escena de la situació d'un i altre equip, però sí que és veritat que si fem una lectura una miqueta més enllà i sent exigents, perquè Jordi no deixa de ser un Barça-Madrid, és la quarta derrota seguida, però la setena ja sumant les tres de la temporada passada, que eren actors diferents, per tant la dinàmica no és bona, i deixa'm dir que jo crec que sí que és veritat que estàvem tercera, o sigui, el Madrid no vam veure la millor versió del Madrid, i en canvi vam veure que 5 jugadors del Barça arriben als 10 punts anotats, en Parra 20 punts jo crec que no pot jugar millor, en Parker 18 punts crec que no pot jugar molt millor, en Meto 17 punts no crec que pugui jugar molt millor, i Justin Anderson 15 punts que no pot jugar molt millor. Per tant, si resulta que estem veient que molts jugadors del Barça estan donant el seu màxim i arribem fins aquí, doncs crec que sí que ens hem de preocupar una miqueta en el que parlem d'Euroliga, no? I també no vull tornar a obrir aquest meló perquè crec que és molt pesat, però si ni en 4 baixes Billy pot jugar més de 5 minuts, doncs, ostres, crec que és preocupant perquè... O sigui, és que va haver de jugar el júnior Raúl Villar i que en la convocatòria hi havia Seyon Keita, no?, que és un altre júnior.
Bé, el cas de Billy Hernán Gómez ja l'hem parlat molt, i més que preocupant és que és significatiu. No jugava amb Grimau i tampoc jugava amb Peñarroya, per tant aquí el que s'ho ha de fer mirar és el que el va fitxar, perquè clar, és que ara, com diu el Xavi, Peñarroya té 9 sèniors disponibles i un d'ells, que és el que més cobra a més, juga 5 minuts, per tant no cal donar-hi gaire més voltes. Ara sí, Macià, bona tarda.
Hola, Jordi. Hola a tots.
Tu que vas ser allà, quina mirada tens sobre el partit? Ahir us sentia parlar de derrota digna, però a la vegada que sempre t'encalles en les instàncies finals quan el partit va ajustat, fins i tot jo crec que hem de parlar, perquè la decisió arbitral costa d'entendre d'aquesta no falta, és que n'hi ha unes quantes sobre Jabari Parker en una de les últimes jugades del partit que vaja, acaba derivant en una lluita, vaja. Avui fins i tot us preguntava, per desconeixement meu del reglament, si no es podia demanar challenge, i ja m'heu explicat que no, sobre una falta no xiulada, però a mi em sembla una decisió molt bèstia perquè no cal la repetició per veure que allà hi ha més d'una falta.
Sí, i de fet, si mires també el còmput de tirs lliures d'un equip i l'altre...
Peñarroya estava content amb això, sí, 37-17.
Podem dir que el Madrid té Tavares, que és un jugador que li han de fer moltes faltes per parar-lo, perquè és que és imparable. Campazzo, Esonia i potser una mica Musa també són jugadors bastant desequilibrants i únics, i per tant se'ls hi ha de fer faltes, però que cada partit la diferència sigui de 15 tirs lliures a 20, doncs és una cosa a la que es poden agafar. Però dit això, La sensació és que el Barça ho va fer bé, va fer un partit molt digne, però que amb les baixes que té i tal com s'ha planificat la temporada, doncs, en fi, pots guanyar si un dia el Madrid està distret, pot passar un accident, però que difícilment el guanyaràs a Madrid. El Palau Blaugrana, doncs, ja és una altra cosa, va estar a punt de guanyar el Barça, amb dues pròrrogues. Jo crec que amb el que té el Peñarroya i els jugadors fan un partit digne. Jo vaig parlar amb el Billy al final del partit al vestidor, està batut i està tocat, però el vaig veure positiu, és a dir, a diferència de l'any passat, que potser tornava de l'NBA, potser l'ego ara ja no el té, el té a baix, i jo crec que, bé, encara té temps per demostrar el jugador que és, que és un jugador que té talent, un talent particular, en atac funciona de vegades bastant bé.
Doncs... té un gran talent, incomplet. Sí. És un dels millors pivots d'Europa atacant, però no defensa. I bueno, per agafar un rebot li ha de caure al cap. És que és molt fàcil.
És un dels millors pivots atacant, però de vegades s'hi troba un jugador davant que li capica, i aquí sí que baixa bastant. Ell si és dominant, pot ser doncs, un jugador molt productiu, però si es té davant a Tavares, segurament... s'arronsa una miqueta, no? Però jo crec que ahir, parlant amb ell, el vaig veure molt frustrat, però el vaig veure amb ganes d'intentar una vegada més d'aquí al final de temporada. I, honestament, sí que el Barça ha sortit de play-in, però veient el calendari que té per davant els 3-4 propers partits, hi entrarà. No en tinc cap dubte.
Té molt pitjor calendari el Madrid. Ara el Madrid està 0 amb 14 i 13, i el Barça igual, 11 amb 14 i 13... Estan al límit del play-in, però també és veritat que estan en només dues victòries de la sisena posició, que dona dret al play-off directe. Per tant, pot passar de tot. I sí, és veritat que el calendari del Barça, com diu l'Ernest, és un punt més benèvol. Però, clar, crec que a l'Eurolliga ens ha perdut 4 dels últims 5, si no m'equivoco.
Sí, però això de perdre partits seguits a l'Eurolliga també depèn molt del calendari que tens, eh?
Sí,
depèn dels rivals. I, per tant, doncs, bueno, s'ha de llegir també una miqueta contra els equips que ha jugat. Recuperarà Kevin Panther, no sé si amb l'Alba de Berlín, que crec que sí, però si no, de cara als 3 partits seguits que venen després al Palau. Jo no sé, Juan Núñez, a veure què passarà. Pinta que no podrà jugar, però ho intentaran, no? És a dir, que el Barça pugui recuperar prou massa crítica per acabar de fer aquests 4 partits i entrar fins i tot en la lluita per play-off, que després se li complica una mica el calendari al final, no? Fenerbahçe, Milà, jo crec que són partits difícils, però que estarà lluitant fins al final, veient el que vaig veure ahir, ho tinc clar.
El que passa és que només volia fer un apunt, és que evidentment que té un calendari seguible, però és que jugar amb 8-9 jugadors amb aquest calendari tan bèstia a CB i Eurolliga, que veiem com arriben els jugadors, pot haver-hi... Dius, bueno, és que hem de guanyar l'Alba Berlín segur. Bueno, sí, l'has de guanyar segur, però veiem què passa.
Això fa setmanes que ho diu la Laura, que la falta de peces ho condiciona tot. Clar, ara és exageradíssim, perquè per més que recuperis Panther, vas sense... I a més amb jugadors que al principi de temporada havien de ser determinants, la Provito, la Vesely, etc.
Sí, però és que a més ja no és el que és ara, és que porten tota la temporada així.
És veritat, sí.
Llavors, clar, van acumulant i ara, tant de bo, arribant aquests parell de jugadors que es recuperin i els altres que tenen aquest estat de confiança, que per mi, jo el que vaig veure a la pista, de veritat us dic, perquè evidentment la realitat és que aquesta situació no podem competir amb un Madrid o amb equips top de l'Eurolliga, però amb la situació real que té el Barça ara mateix està donant una molt bona imatge individualment als jugadors també, excepte aquest jugador que ha de fer una passa endavant definitiva. Però si anem afegint jugadors, segueixen amb aquesta confiança i, a veure, qui sap, no? Al final, si volem veure una mica el got mig ple, pitjor no podem estar. I tot i així es fa la imatge que es fa ahir, doncs, bueno, anem a veure-ho.
M'agrada la mirada positiva de la Laura Antoja. Per cert, ahir el mànager de la secció estava indignat amb l'arbitratge, que no li falta raó. No estaria de més que... un cop tancat el mercat, més enllà del pobre Peñarroya, que cada dia li pregunten si fitxaran, i ara li pregunten per què no han fitxat, estaria bé que un dia, amb temps, no cal córrer, pot ser la setmana vinent, el mànager de les seccions expliqui per què no ha fitxat el club, que es pot entendre, però caldria que ens ho expliquessin, perquè si no la sensació que queda és que estan deixant morir la temporada sense posar-hi cap mena de remei. Això pel que fa al Barça, per cert, no s'espera cap mena de compareixença en breu, Pregunto, no, eh? Val, gràcies.
Jo també esperava que hi hagués alguna compareixença amb el tema del femení, que crec que també és important.
També.
Es va reunir. També. Hi va haver reunió a les 8 de la tarda a Sant Feliuenc amb les famílies, però clar, jo crec que el Barça també hauria de dir alguna cosa, tot i que té la intenció de mantenir uns equips femenins, encara que siguin per seva o amb una vinculació amb un altre club que no serà el Sant Feliuenc, però dir alguna cosa,
totalment,
perquè em sembla molt, molt fort que de les coses que sabem són molt fortes, i Jordi, no m'imagino les coses que no sabem, que deuen ser encara pitjors.
Sí, no, però tens molta raó, que també convindria, l'Ernest ja ens va explicar quin és el pla, però convindria una veu del Barça explicant si realment no hi haurà secció femenina de bàsquet.
És que per no haver-hi, ja no hi havia des de fa mesos directiu responsable d'això. Mm. És a dir, Josep Cubells no era el responsable del bàsquet femení, era el Miquel Camps, però des de fa uns mesos ja no ho era, i no estava assignada a ningú aquesta àrea. Vull dir que ja feia temps que s'estava deixant morir i el perfil serà baix amb aquest capítol, perquè, a més, doncs, en fi, digues.
Jo que vinc d'aquest món més femení, jo trobo que estan perdent, és a dir, tots els clubs estan apostant per aquestes seccions femenines, s'està fent una passa endavant en aquest sector, i realment estan fora de lo que és l'actualitat ara mateix de l'esport. És a dir, aquí ha d'haver-hi una reflexió important, penso jo, i fer un canvi de rumb en una secció que ha de ser important, que és el bàsquet femení.
Mira
a
la penya.
Sí, sí.
No?
La penya ha pujat aquesta temporada i està fent un temporada. Per cert, diumenge, Unir Girona-Penya, duel català a la Lliga Femenina. No vull acabar sense preguntar-te, Laura, per l'eliminació de l'Uni. Pintava difícil perquè la renda de 5 punts per anar a Lió era justeta, però perdre de 21 i fer només 51 punts, vaja, el mateix Iñiguez ha dit que és el pitjor partit amb diferència de la temporada, no cal afegir gran cosa més, però tenint en compte que hi havia il·lusió a l'Eurocup aquesta temporada, és una gran castanya, eh?
Sí, segurament s'han emportat una bona patacada, perquè la veritat és que la imatge de l'equip va ser desastrosa, sobretot de bon inici. Mira, tens una sensació de que cap dels dos equips està, que estan tantejant el partit, hi ha nervis, hi ha errades, però veus un Lió que va fent, no? I que ells han jugat el mateix partit a l'anada que a la tornada. El Lió no ha canviat masses coses. Llavors, al final és errades no forçades de Girona, un desencert general i una falta de comunicació, un estat anímic com una mica per sota del que seria. Posem-li que són nervis, posem-li que és inexperiència, no sabem exactament, ells ho hauran d'analitzar, però la veritat és que a 50 punts tu no pots competir, i aquests nivells que es posen ja a les competicions europees és inviable.
Doncs mala sort o mala actuació de l'Uni Girona, que queda fora de la competició europea, però que encara estan vives, i ben vives, després de la victòria de la setmana passada a Salamanca a la Lliga Femenina. Senyora i senyors, ho deixarem aquí. Antoja, Macià, Ballesteros, abraçada, gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
No deixem el bàsquet perquè continuarem parlant amb una dona de bàsquet, tot i que durant 3 anys, entre 2021 i 2024, va ser secretària general de l'esport, el màxim càrrec de l'esport a Catalunya. Abans era una dona de bàsquet i ara ho torna a ser, de seguida ho veureu. Anna Caula, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho he dit bé, 3 anys com a secretària general de l'esport i ara tornant a les banquetes, tot i que, diguem-ho així, amb una projecció molt, molt poc mediàtica, perquè has tornat a la base.
Sí, 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 he tornat a entrenar a la base amb el 13, que es diu ara, en canviar les categories, però amb molta il·lusió. I he de reconèixer que estic gaudint i disfrutant com mai. Falta vegades que deixis de fer una feina que t'agrada, que quan hi tornes la satisfacció és doble.
Mm. Anna, la idea és tornar a un estat del primer equip, d'un primer equip, o quedar-te a l'esport base podria ser ara la relació que vols tenir ara mateix amb el bàsquet?
Jo he après a dir, abans deia, no, d'això no, això a mi no em passarà mai, no? Diguéssim, mai hagués pensat que d'alguna manera entrenaria el primer equip i ho faria a casa, i i després que podria arribar al Parlament com a diputada, no? O vaig estar fins i tot de vicepresidenta a la mesa, o pogués ser secretària general de l'esport del teu país. Per tant, he après a dir que, bueno, les coses van arribant i van passant. El que sí que és que aquí estic molt a gust, aprenent, entrenant, treballant amb equip, per tant, treballar pel club, pel que sigui necessari, i obert al que arribi, sense plantejar-me gaire res més per ara.
Si no m'equivoco, tens bona relació amb Íñiguez, per descomptat amb la Laia Palau. Tens una certa relació amb el primer equip o queda molt al marge del teu present?
Sí, sí, vull dir, amb la Laia, a més, hi ha un dia que anem consecutius, els entrenaments, i per més casualitats entreno a la filla d'en Jordi Sargatal, que està al nostre equip. Per tant, l'únic i tot és molt junt. També és capacitat d'aprenentatge, o sigui, m'ho passo bé anant a veure entrenaments del primer equip, no? Analitzant també, parlant amb ells de quins plantejaments tècnics hi ha. Jo crec que és retroalimentar-te d'informació, de coneixements i el luxe de tenir tres grans entrenadors a la banqueta del primer equip.
Vas patir veient el partit d'ahir? No ens esperàvem gaire aquest... Potser l'eliminació sí, però no tan clarament, no?
Sí, crec que hem viscut els dos extrems aquesta setmana, no? Des de la victòria a Camp de Salamanca, que crec que va ser una victòria de qualitat, ahir, que era d'aquells partits que... Bueno, i aquell punt de decepció, no? Que veus que l'equip no dona més, que no hi ha encert, que en defensa doncs, probablement no vam trobar el punt d'intensitat necessària per guanyar un partit com aquest, que pel que el club és important, quarts de final d'Eurocup i amb el que venia a continuació, doncs hi havia l'opció de poder jugar una final europea que no està a l'abast cada temporada.
Ara parlàvem amb el Trias en Rol, parlàvem d'aquesta desvinculació del Barça del Sant Feliuenc, que tu com a secretària general d'Esport vas viure pel que feia a la renúncia a la plaça de primera divisió. Aquí hi ha faltat aposta per part del Barça?
Aquesta pregunta és interessant, eh?
Tu has viscut en primera persona, sí, ho sabràs
perfectament. És una pregunta que segur que pots respondre amb més llibertat ara que fa un any.
Això és un plaer. Crec que sí, que el Barça també... Sí, el Barça és una marca que és una aposta molt ferma. L'ha fet amb el futbol femení i crec que tocaria també amb el bàsquet en marca pròpia. Perquè d'alguna manera el Barça també utilitza aquesta fórmula que podríem dir que són sponsors, hi ha vinculació, però sota la marca d'un altre club. Crec que aquí sí que fora bo per l'esport català, per tot el que projecta la marca Barça, no? Perquè són dos afegits. És promocionar, i ho han fet, amb el futbol femení, però probablement si aquesta aposta també fos amb el bàsquet, amb pressupost i opcions, doncs aquesta projecció es multiplicaria, no? I crec que és de rebut, també. Al final, les que som ambicioses, no? I crec que en aquest costat ho sou en aquesta taula i la Sònia, quan hem convertit també taules a favor de l'esport femení, toca aquest pas endavant de projectar l'esport amb igualtat. I això vol dir tenir-hi referents. Vol dir també atrevir-te que aquest lema del Barça, de que el Barça és més que un club, i que ha obert a vegades doncs, fronteres i dimensions que desconeixíem, potser ara és l'hora que també tocaria que fos més d'un club en tots els sentits amb esport femení.
I sobretot el que convindria, ara ho dèiem, que és que algú ens expliqués quina és l'aposta, on volen anar a parar, perquè de moment no, només tenim un comunicat on expliquen una desvinculació que de moment deixa el bàsquet del Barça sense femení. Anna, acabo. La part contrària, l'envers del revers de la moneda, és la penya que ha pujat a primera i ho està patant. Mm-hmm. Et sorprèn?
No. Gens ni mica, perquè aquesta conversa ja l'havia tingut amb el president, amb en Juanan, de la penya, amb l'aposta també molt decidida, no?, de l'esponsor que els acompanya, que entenien que un club ha de créixer en les dues direccions, que la igualtat ens l'hem de creure, no?, a part d'utilitzar-la a vegades doncs, amb eslògans, amb documents de presentació dels clubs, i ells feia molt de temps que entenien que havia d'anar de la mà, però també entenien que ho havien de fer a poc, que les coses no les pots convertir... O a vegades el que ha passat amb Lliga Femenina de Futbol, no? O sigui, de cop, allà on no hi havia res, en un any, dos anys, no pots crear una Lliga des del no-res. I crec que la penya ha fet una feina molt ben feta, d'anar construint equips de base, de construir un primer equip, de donar-li temps perquè Lliga 2 tingués tots els recursos per pujar. I aquest any, amb un equip ben acompanyat, està fent una gran primera temporada i crec que això irà més i que tindrem a la penya, no?, d'aquests noms de top que sempre hi ha dalt de tot de Lliga Femenina. Jo crec que això no tardarem gaire a veure-ho.
Doncs l'Anna Caula, que va ser secretària general de l'esport i que ara, des de la seva nova funció com a la base del bàsquet femení de l'Uni, té aquesta mirada privilegiada, especialment de l'evolució de l'esport femení. Anna, un plaer molt gran i molta sort en allò que facis d'ara endavant.
Gràcies a vosaltres per ser-hi sempre i ser un altaveu.
Gràcies a l'Anna Caula. Farem una pausa i avui sí, avui acabem amb Sandor Martín i la sala al Mundial de Boxe. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe punt és. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Minuts i les 9, però no acabarem sense explicar el que ahir vam haver d'apuntar només. Hola, Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Jordi?
Que és que un català es pot convertir demà en el primer campió del món de boxa de casa nostra. Es tracta de Sandor Martín, que disputarà el títol mundial del pes superlleuger a Nova York.
És el combat final del que es coneix com a Consell Mundial de Boxa, que es disputarà, és una mena de mundial, que es disputarà al Barclays Center de Brooklyn, a Nova York. Ell, el Sandor Martín, és barceloní, de nou barris, té 31 anys, i és campió europeu en el pes de superlleuger des del 2019. Demà s'enfrontarà el dominicà Alberto Puello, campió del món actual, amb un balanç de 23 victòries i cap derrota. Sandor Martín té un bagatge de 42 victòries i 3 derrotes. Boxejarà en territori hostil, envoltat de dominicans. Ell també tindrà els seus seguidors, serà en minoria, especialment hi haurà el seu pare, que a la vegada és també el seu entrenador. L'ambient, però, no el preocupa, només pensa a guanyar i fer història.
Això no és una cosa que m'espanta, és una cosa que em motiva, i a més, per mi és un honor sortir des d'aquí, des de Catalunya, i pensar que seré el primer campió del món de la boxa que hi ha aquí a Catalunya. En Josep Gironès va ser fa 100 anys el que va estar-hi més a prop, no ho va aconseguir, i ara em toca a mi i em convertiré en el millor boxeador català de la història. Llavors, també és un repte per mi, arribar aquí a Nova York, fer història en molts sentits, i el que hi hagi en contra és que només serà benzina per fer-ho bé dalt del ring.
A la història de la boxa hi ha hagut 14 campions del món espanyols, masculins i femenins, però no n'hi ha hagut mai cap de català. Ara ho sentíem, el que va estar més a prop va ser Josep Gironès. Era de Gràcia, Costa. Va ser un ídol esportiu als anys 20 i 30 a Catalunya, que va tenir l'oportunitat de ser campió del món de pes ploma a la Monumental de Barcelona l'any 35, però no se'n va sortir. Sandor Martín té molt al cap aquest exemple i per això s'ha preparat a consciència durant tot l'any.
La veritat que s'ha de ser molt professional, és tasca de l'entrenador a tenir-me en el focus de treball, no sortir-me d'aquesta línia de treball i mantindre'm motivat per arribar en les condicions correctes a disputar el campionat del món. Llavors ho hem fet bé, ha sigut un any de molta feina, de molt treball, de molta seriositat, però aquí és on he hagut de treure la meva part més professional i demostrar que vull ser el número 1 del món i el campió del món.
Sandor Martín, Alberto Puello, el combat al Barclays Center de Brooklyn, Nova York, la matinada de dissabte diumenge.
Sergi Balboa, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Minut i mig i les 9. Recordar-vos que demà a les 9 a la sintonia digital de Catalunya Ràdio amb el Damià Aguilar des de Tailàndia, la cursa sprint del Gran Premi de Tailàndia. Diumenge a les 9, la cursa principal. Abans d'acabar, Sònia, remata-ho.
Mira, en joc el partit de Lliga de Futbol Sala al Palau Blaugrana ante el Barça i el Jaén. De moment van bé les coses pel Barça. Quan queden 5 minuts per acabar la primera part, el Barça guanya per 2-0. El dia en què us hem explicat que Vitor Roque ja és oficialment jugador del Palmeiras, el Barça l'ha traspassat recuperant part de la inversió que va fer per ell ara fa un any i mig.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordi Natarré, ara ho diré, pendent de les xarxes, amb l'Andrea Martínez i el Manel Gil al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i sobretot a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornarem, com deia la Sònia, dilluns a les 7 amb l'anàlisi d'aquest cap de setmana tan esportiu i tan poliesportiu. Fins aleshores, feu molta bondat i passeu-vos-ho bé. President, per fi hem traspassat Vitor Roque.
Que n'aprenguin!